Passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Reprenem ara la roda política que hem encetat a 2 quarts tocats de 10 amb polítics penedesencs. I a partir d'ara, Lourdes, obrim tertúlia.
Doncs sí, i ara anem a tocar la part més d'actualitat, més política, més dura, ja que en aquests moments, doncs, Pere Aragonès s'està sometent a aquesta segona votació d'investidura. I abans, però, per a aquells que, oients que us acabeu de reenganxar el PNS en xarxa, doncs saludem els contertulians, el Jordi Pujol, regidor de la CUP de Sant Sadurní. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi Catasús, regidor d'Olèrdola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el Jordi Marlès, alcalde de Llorenç del Penedès, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com veieu, tenim trio de Jordi, sembla Sant Jordi avui. Si ho haguéssim fet a propòsit, no ens hauria sortit tan bé, però... Bé, ara sí, bueno, ja sabeu, alguns Jordis ja ho he estat en aquesta roda política, i si no, us faig 5 cèntims, us aniré fent preguntes, però a banda de que jo us faci preguntes, podeu intervenir entre vosaltres, podeu parlar entre vosaltres, òbviament. Bé, començo, i és que si la cosa no canvia molt, avui Aragonès tampoc serà investit president de la Generalitat, després que Junts ahir anunciés aquesta intenció de tornar-se a abstenir, demanant temps i arribar a acords. La pregunta és, què creieu, s'assolirà aquest acord abans del 26 de maig, que seria la data límit per tenir president, o haurem de tornar a les urnes? Comencem amb el Jordi Pujol.
Jo vull esperar que no haurem de tornar a les urnes. A mi em sembla que potser avui no serà possible aquest acord, però crec que no serà, o crec que el que caldria és exigir a Junts per Catalunya responsabilitat i que no haguéssim de tornar a les urnes, perquè crec que hi ha un mandat clar, crec que hi ha que els ciutadans de Catalunya es van expressar amb suficient claredat en les passades eleccions i que en l'actual context econòmic i sanitari ningú li entra al cap, doncs, que ens puguem plantejar unes noves eleccions, i el que cal, doncs, és ara intentar sumar esforços perquè tirin endavant un nou govern amb la realitat i amb el tauler polític que tenim sobre la taula, i això passa per un govern sobiranista que en base a un acord polític dels 3 partits independentistes, i en aquest sentit jo crec que en aquest cas, doncs, des de la CUP i també des d'Esquerra Republicana s'ha fet un esforç per arribar a un acord, que és l'acord ara mateix que està sobre la taula, signat per aquestes dues formacions polítiques, i el caldria exigir a Junts per Catalunya, o caldria que expliquin almenys en què no estan d'acord en aquest acord, no? Un acord, doncs, que planteja una línia d'actuació, una línia de legislatura en els tres espais o en les tres qüestions que creiem que són essencials, és a dir, un nou embat amb l'Estat espanyol, un rescat social que faci front, doncs, al context de crisi que tenim ara mateix, i una conquesta de drets democràtics, no? Que també, doncs, està sobre la taula, perquè entenem, doncs, que és una de les demandes que ens fa la població, no? I per tant, havent-hi el taulell polític dibuixat amb una majoria independentista clara, i havent-hi un acord polític sobre la taula en el qual, doncs, entenem que ens podem sentir totes còmodes, doncs no entenc que no caldria, o que en cap cas és imaginable que puguem tornar a un escenari de noves eleccions.
Uh-huh. Catasús?
Bastant com deia el company Jordi Pujol, no? que la ciutadania jo crec que ja s'ha expressat prou clarament, La ciutadania ha dit que volia un govern independentista i que a partir d'aquí doncs ja tenim un acord de dues de les tres forces polítiques. Esperem que en el proper, que en els propers dies pugui materialitzar la formalització d'un acord les tres formacions, no? Bé, els calendaris ens donen aquest marge de que hi ha dos mesos encara per seguir mantenint negociacions i esperem que arribin a bon port, no? Però el que sí que està clar és que un cop la ciutadania ja s'ha expressat i ja ha dit què és el que vol pel país, a partir d'aquí tothom ha de saber estar a l'alçada de les circumstàncies, no? I tothom ha de saber estirar i afluixar la corda en la mesura que satisfaci totes les reivindicacions que tingui cadascuna d'aquestes forces polítiques. Però sí que el que no compartiria és haver de tornar a anar a eleccions amb la situació en què estem. Si ja vam ser crítics amb el fet d'haver d'anar a eleccions amb la situació en què ens trobàvem sanitàriament, no veuria lògic ni veuria bé que haguéssim de tornar a repetir-ho i repetir aquestes imatges que tots tenim gravades, no? D'aquelles meses, tothom amb aquells vestits que semblaven imatges d'una pel·lícula futurista que bé, si podem evitar-ho, molt millor.
Jordi Marlès.
Bé, jo diria que aquí el que qui va guanyar les eleccions a nivell de vots va ser el Partit Socialista, després Junts o Esquerra i després Junts, i s'ha demostrat amb aquestes eleccions que això de vendre el tema de que jo faré la independència l'endemà de que guanyi jo, doncs està vist i està clar que això no es pot fer d'aquesta manera. Jo tinc una visió des del PDeCAT una mica diferent de tot aquest tema. Jo també penso que unes altres eleccions no arribarem. Crec que al final hi haurà govern, el que passa que són les tibentons, les bueno, una mica de desacord que hi pugui haver amb un preacord inicial, i és normal que cadascú vulgui jugar les seves cartes. No tinc tota la informació damunt de la taula, segueixo el dia a dia els mitjans de comunicacions i no tenim informació extra perquè estem una mica, doncs, bueno, no tenim representació al Parlament, per tant, han quedat una mica relegats. Però jo crec que el que sí s'ha demostrat és que la gent, d'alguna manera, fa les darreres, les eleccions del 2017, les va guanyar Ciutadans. Ara les ha guanyat els socialistes. Sí, tenim la sort de que la gent, doncs, bueno, aquí a Catalunya, doncs, tenim altres alternatives i si sumem totes les alternatives, doncs sempre, que això és una coherència també, i també això és un senyal per un avís per navegants, com si diguéssim, per l'Estat, no? De que aquí hi ha un posicionament bastant coherent amb el tema de la independència, que crec que aquest tema s'ha de tractar d'una altra manera i des d'un altre punt de vista. I a més, veient tot el que ha passat durant aquest any amb el tema de la crisi sanitària, que comportarà i està comportant un greuge molt, molt, molt gran al sector econòmic. Llavors, doncs, jo crec que vull pensar que hi haurà govern, però jo crec que avui en dia hem de tenir present molts factors que no només el tema de la independència, no? Llavors, nosaltres també som independentistes, però el plantejament nostre és un altre.
Clar, jo ara estic veient les últimes notícies, s'ha de dir, doncs, reiterar aquesta abstenció. Diuen que hi ha més marge per un canvi més endavant, avui no, i que Aragonès diu que aquestes discrepàncies que es puguin impedir aquesta investidura, doncs, són mínimes. Clar, hem posat sobre la taula, o heu posat sobre la taula, aquesta possibilitat de que avui sí que no hi haurà acord, això ho tenim clar, el 26 de maig és la data límit. La pregunta és si en cas de no assolir aquest acord entre forces independentistes s'entendria, i com es podrien vendre unes futures eleccions si manquen aquests acords. Jordi Marlès.
Bé, jo reitero, no? És a dir, el posicionament que nosaltres vam decidir prendre a l'agost de l'any passat i anar com a PDeCAT, presentar-nos com una força independentista, però posant per davant el model de país i que defensés doncs, els interessos de tots els catalans i les catalanes. No? Jo també sóc conscient de que ara està molt polaritzat tot, no? I sembla que si no estàs a favor, o no estàs en contra, i llavors l'opció de l'entremig queda una mica, bueno, no està tan ben reconeguda o ben vista per la gent. Però també hem de tenir present que les votacions, si fem lectures amb números, els vots independentistes van baixar 700.000 vots. Bé, no només hi havia la pandèmia, hi ha altres factors que hem de considerar que per què no han anat a votar 700.000 persones l'opció aquesta de l'independentisme. Llavors, doncs, jo crec que les coses es poden fer, però s'han de fer d'una altra manera. És la meva opinió, eh?
Jordi Catassús?
Bé, jo soc de l'opinió que no haurem d'anar a unes segones eleccions. I si no, això és, si més no, això és el que espero. Ara bé, si bé en Jordi Marrés estava comentant que qui va guanyar les eleccions és el PSC i que en les anteriors qui les havia guanyat són Ciutadans, sí que la suma de tendències és la que ha resultat ser, no? Que una majoria aposta per partits independentistes. Jo sí que aquí m'agradaria introduir un tema nou, i és que potser a Catalunya i potser a l'estat espanyol i en general tota aquesta, la nostra zona, potser no hi ha hagut mai massa política o massa cultura de pactes, no? I potser estem pagant una mica la novetada de que, com que fins ara no hi havia hagut necessitats de pactes en general per governar, doncs bé, ens trobem amb que hem d'aprendre a tenir aquesta amplitud de mires que requereixen els pactes, no? I això es demostra també, per exemple, en el govern de l'Estat espanyol, que fins ara doncs, sempre es havien governat en solitari, doncs, o es anaven alternant Partit Socialista, PP, fins que ha caigut l'entrada de Podem en el govern, no? I bé, jo crec que d'aquí ara, jo crec que estem trencant una mica tot allò que coneixíem o com coneixíem la política i estem explorant nous formats que no coneixíem, que no sabíem com funcionàvem, que els veiem a les notícies perquè sentíem que en un tal país o tal altre assolien acords entre diferents governs que en principi també a vegades molt, molt llunyans, i això ara aquí ho estem tastant, no? També som una mica novells en aquest tema i penso que d'aquí n'hem de treure bones lliçons. Ja ho deia al principi, m'agrada veure... no m'agrada, a vegades escolto gent que critiquen uns partits o altres perquè no volen entrar a govern, perquè no sé què, perquè aquí només venen a buscar els tres pèls al gat, que no sé què. Jo crec que és molt important. Per mi, qualsevol partit que es presenta en unes eleccions té un objectiu que és governar, i si no governa és incidir en la governabilitat. I aplaudeixo aquest primer acord de CUP amb Esquerra, i espero que s'hi pugui sumar altres forces. Pere Aragonès, per exemple, deia, ens agradaria que s'hi haguessin sumat al grup dels comuns, no? I per què no? Per què no? No seré jo qui digui que això hagi d'anar malament o hagi d'anar bé, però jo crec que per iniciar aquests camins del que és els pactes de govern, benvingut sigui, que al final tots n'hem d'aprendre i entre tots hem de fer el futur del nostre país.
Uh-huh. Jordi Pujol?
Bé, jo recuperant també algunes coses de que han dit els companys que han intervingut. En primer lloc, jo ho voldria aclarir perquè s'ha dit i voldria deixar-ho clar, quan es parla, ha dit l'alcalde de Llorenç, no?, que l'independentisme havia perdut vots, caldria posar-ho en el context que toca, no? Perquè l'unionisme també ha perdut vots. De fet, han perdut vots tots els partits, excepte la CUP, que més o menys ha mantingut els vots que tenia en un context de baixada de participació. I per tant, d'aquí la diferència. No? Però, en tot cas, jo crec que la població catalana, els electors catalans, s'han expressat amb suficient claredat. I, per tant, sí que és veritat que jo crec que dels resultats electorals se n'extreu que és veritat, tenim un Parlament molt més escorat a l'esquerra i un bloc sobiranista molt més escorat a l'esquerra. Per tant, se n'extreu una primera conclusió de que, a banda del conflicte nacional o vinculat al conflicte nacional, també els ciutadans donen molta importància a la sortida social, a una sortida social d'aquesta crisi, d'aquí que l'acord entre la CUP i Esquerra Republicana doncs, contempla aquest rescat social, polítiques d'habitatge, la renda bàsica universal, la creació d'una banca pública, és a dir, entenem que són demandes que són transversals i per tant, sí que és cert doncs, que no es pot ajornar aquesta agenda social, però també és cert que la ciutadania s'ha expressat en un sentit molt clar a l'hora de plantejar una resolució democràtica al conflicte nacional, al conflicte que tenim plantejat amb l'Estat espanyol. I això també és ineludible. I això no es pot deixar de banda ni aquestes equidistàncies es poden servir per ajornar sine die aquesta qüestió. Per tant, això la gent, els electors, la gent que ha anat a votar, ens exigeix que també això es posi sobre la taula, no? Per tant, aquestes dues qüestions les hem de fer compatibles i aquests pactes que ara el company explicava, doncs aquesta cultura de pacte ha de donar-se, i és cert que també l'escenari electoral que ha quedat és prou fragmentat com perquè aquests pactes s'hagin de produir, però aquests pactes s'han de produir recollint aquells grans temes que ens han plantejat els ciutadans de Catalunya i que porten anys plantejant-nos. És a dir, aquests pactes han de servir per resoldre tant el conflicte social com el conflicte nacional. I, per tant, sí que jo crec que és molt difícil d'explicar que JxCat i també els comuns, com ara es plantejava, és molt difícil d'explicar que JxCat o els comuns no es sumin en un acord com el que hi ha ara mateix sobre la taula. I és molt difícil explicar que aquestes dues forces, que en principi no haurien de tenir problemes o que afirmen no tenir problemes en aquesta sortida social a la crisi i en resoldre aquest conflicte nacional que tenim plantejat amb l'Estat, doncs seria molt difícil d'explicar que aquestes dues forces acabessin abocant-nos a unes noves eleccions. Jo crec que la gent, els ciutadans, els votants, fins i tot d'aquests partits, és difícil que puguin entendre una nova... que ens aboquem a una nova cita electoral. Jo crec que no passarà, eh? Jo crec que ara mateix el que està passant doncs és que JxCat, que era una formació o bé d'una tradició política que està molt acostumada a liderar el catalanisme, doncs per primera vegada es troba que no és la força que encapçala aquest espai polític, no? I per tant, aquí hi ha un punt de no de rebequeria, però potser no seria encertat, però sí que hi ha un punt de falta de cintura a l'hora de trobar-se en aquesta nova situació en la que ja no lidera aquest espai polític que és el sobiranisme, el catalanisme o l'independentisme, per dir-ho així. I per tant, entenc que és normal, tot i que no és desitjable, que Junts li costi resituar-se en aquest nou espai, en aquest nou escenari.
Bé, us faig l'última pregunta. Ens queden 4 minuts escassos, per tant, us demanaré que aneu directes al gra. perdó. I us faig una pregunta una mica oberta, anàlisi de futur, també ho posem en clau local, perquè clar, que no hi hagi govern, que no hi hagi Generalitat, també us perjudica com a regidors i com a alcaldes. Per tant, quina anàlisi de futur en faríeu? Comencem amb tu, Jordi Pujol.
Anàlisi de futur. Jo crec que és imprescindible formar un govern que enfronti aquests dos embats que parlàvem quan abans millor, si pogués ser avui perfecte, si no quan tan aviat com sigui possible, perquè la crisi social que tenim a sobre i el context de pandèmia que encara avui tenim, doncs fa inajornable doncs que hi hagi algú als comandaments del país i superar aquesta situació d'interinitat que tenim en el govern des de fa mesos. Per tant, això és inajornable i, insisteixo, la necessitat de que aquest govern afronti, entomi la crisi social i la crisi nacional i la crisi democràtica que tenim plantejada. Entenem que l'acord que hi ha sobre la taula planteja moltes eines doncs, en aquesta línia, la creació d'una banca pública, la creació d'una energètica pública, solucions en matèria d'habitatge, etcètera, 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 i per tant són temes que són urgents i que per tant el futur immediat ha de passar per la resolució d'aquests temes i pel plantejament d'una nova confrontació que resolgui la qüestió nacional entre Catalunya i Espanya.
Perfecte. Jordi Catassús.
Bé, necessitem un govern fort i algú que estigui, com deia en Jordi Pujol, que estigui al comandament del país i que doni resposta a la crisi social i sanitària en primer lloc que estem patint, no? I social, sanitària i també econòmica i a partir d'aquí parlem de totes les altres coses, però crec que hi ha aquestes tres crisis que hem d'afrontar i que els municipis no podem treballar sols en alguns aspectes, sinó que això necessitem algú que estigui al capdavant del país i que ho piloti tot, no?
Perfecte, Jordi Marlès.
Bé, sí, jo també estic d'acord amb l'afirmació de que necessitem un govern, però discrepo de que si ara per posar-nos d'acord o perquè es posin d'acord les forces que poden formar govern ja demostren aquestes discrepàncies i demostren aquests petits desacords mentre no lliguen totalment l'acord, doncs això també fa pensar que serà una legislatura que, bueno, jo crec que potser no, però m'equivocaré, però no crec que duri 4 anys, perquè aquestes tres forces està clar que estan condemnades a trencar, perquè no són posicions molt radicals, cadascú defensa la seva i cadascú vol fer passar la seva. Per tant, estic d'acord que els municipis estem més acostumats a negociar i acordar i arribar a acords amb diferents forces, amb diferents sensibilitats, però a nivell de govern doncs això costa més. Per tant, bueno, jo deixo aquesta opinió aquí sobre la taula, però discrepo totalment de que, bueno, la crisi social s'ha de curar amb economia i l'economia també està totalment perjudicada. Per tant, el model de país és molt important. Moltes gràcies.
Doncs només em resta acomiadar-vos a tots tres, Jordi Pujol, regidor de la CUP de Sant Sadurní, Jordi Catassús, regidor d'Olèrdola, Jordi Marlès, alcalde de Llorenç del Penedès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Roda Política i esperem que torneu ben aviat.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies.
I així arribem a 11:15, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès Flash i seguim amb el cop d'ull, el bé i el mal.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, tornem a repassar l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès es posiciona en contra de construir parcs fotovoltaics sobre terreny agrari. El president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluc, i el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, César Herraiz, han manifestat públicament ahir la seva oposició a la construcció de parcs fotovoltaics sobre terreny agrari a la comarca. En les darreres setmanes s'ha anunciat la instal·lació de grans espais amb plaques fotovoltaiques que afectarien unes 350 hectàrees, el 90% de les quals són terreny agrícola en plena producció. El president del Consell Comarcal ha carregat durament contra la Generalitat, dient que el decret llei 16/2009 deixa els alcaldes sense cap poder per decidir sobre aquest tema, mentre que Raït ha explicat que hi ha sobre la taula una desena de projectes sobre parcs fotovoltaics i si s'aprovessin tots aquests plans suposaria la destrucció de 350 hectàrees de vinya i olivera. El Consell d'Alcaldes redactarà un document conjunt que recull totes les sensibilitats dels 27 alcaldes i alcaldesses de la comarca i que faran arribar a la Generalitat per tal d'aturar aquests projectes. Un espectacular incendi ha cremat ferralla aquest dilluns a la tarda al pati d'una empresa del polígon de Sant Pere Molanta, a Olèrdola. Segons fonts municipals, el foc hauria començat en la càrrega d'un camió a l'exterior d'una empresa del passatge Tramuntana del polígon de Sant Pere Molanta. L'avís que alertava del foc el rebien els bombers a 2:45 de la tarda. Abans de les 3, l'incendi ja es donava per controlat, sense haver de lamentar danys personals. Els bombers hi van intervenir amb 3 dotacions i la densa columna de fum negre va captar l'atenció dels vehicles que en aquells moments circulaven per la carretera nacional 340 prop del polígon de Sant Pere. Vilafranca s'ha sumat a l'Hora del Planeta. Aquest dissabte Vilafranca es va sumar a l'esdeveniment mundial anomenat l'Hora del Planeta i que consistia en apagar els llums dels edificis significatius durant una hora. Es tractava d'un gest simbòlic per cridar l'atenció sobre el problema del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. A Vilafranca, concretament, es van apagar els llums de la façana de la Casa de la Vila i també del campanar de la Basílica de Santa Maria. El consistori també feia una crida a la ciutadania perquè tanquessin els llums de les seves llars. D'altra banda, per tal de sumar-se a l'esdeveniment l'Hora del Planeta i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, els mercats municipals van dur a terme diferents accions que suposen donar continuïtat a la campanya Adeu Plàstics. Així es premia les persones que vagin a comprar als mercats municipals de la Carn i de Sant Salvador o al mercat no sedentari dels dissabtes i no demanin bossa, és a dir, que portin elements reutilitzables de casa, com carretó, cistell, bossa reutilitzable o carmanyola. Als mercats municipals de la Carn i de Sant Salvador, les persones que no demanin bossa s'entraran en el sorteig de 36 carretons de la compra. I acabem explicant-vos que una parella de dofins s'ha deixat veure davant la costa de Segur de Calafell. Un veí del municipi va sortir al matí amb la seva embarcació des del port de Segur i es va trobar amb la sorpresa d'una parella de dofins que nedaven ben a prop. El tripulant de l'embarcació no es va poder resistir i va enregistrar el moment per poder-lo compartir a través de les xarxes socials. L'any passat també es van poder veure en diverses ocasions, com el mes de maig a la platja d'Altafulla, uns dies més tard, que tornaven a ser a la zona de Calafell i al Baix Penedès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
És dimarts i som a les acaballes de mes. Això vol dir que tenim cita amb la Biblioteca Torres i Bages amb aquesta secció que sota el nom d'Un cop d'ull a... ens planteja com es presenta el mes següent. Una secció que va a càrrec de la bibliotecària Bernadette Hortal. Molt bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Ho deixem pel final, però estem molt contentes i no volia deixar de dir-ho així d'inici, que finalment el Procicat ha permès a les biblioteques tornar a programar activitat i a partir d'aquest abril tornen les activitats a la Torres i Bages.
Sí, ja era hora. A nosaltres també ens fa molta il·lusió, perquè ja és un ambient, hi ha més ambient a la biblioteca.
Sí, sí. Era una mica un sense sentit, no?, que equipaments culturals com una biblioteca o com un museu no poguessin programar activitats i, en canvi, en un teatre o en un auditori municipal sí que s'hi pogués fer activitat. Però bé, finalment ha arribat després d'una colla de mesos, oi?
Sí, 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 i amb molta il·lusió.
Doncs ho deixem per la segona part d'aquest cop d'ull, fer un repàs a aquestes activitats del mes d'abril, però, com sempre, el cop d'ull cada mes es dedica a un tema, a una temàtica, i aquest abril en què heu pensat, Bernadette?
Tenint en compte que es farà el Vilapensa, amb la seva quarta edició, que serà del 12 al 19 d'abril, hem pensat que estaria bé fer el mateix tema que tracten ells. En aquest cas, ells han triat El mal dels innocents. Per tant, nosaltres hem fet una tria de llibres que reflexionen al voltant de la temàtica del mal i del bé, i com cada vegada en farem una exposició que tindrem a la biblioteca.
Ha estat complexa aquesta tria o realment s'ha escrit molt sobre el bé i el mal?
He trobat coses. Ha estat complexa en el sentit de que està dispers, no només està en un... I he hagut d'anar
picotejant d'aquí
i
d'allà.
Però sí, sí, hi ha coses, hi ha llibres que parlen del tema.
Presentem aquesta selecció de material que hi ha a la Torres i Bages i que, com sempre, trobarem exposat a la primera planta.
Sí, jo no us els comentaré tots, comentaré els que em semblen més destacables. Començant per un llibre de Josep Maria Esquirol. He triat aquest llibre pel tema, però sobretot perquè ell serà el primer conferenciant del Vilapensa, que serà el dilluns 12 d'abril. La seva conferència es titula El mal com a problema filosòfic. I el llibre que tenim a la biblioteca és La penúltima bondat, assaig sobre la vida humana. Ell és filòsof, assagista i catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona.
I viu al Penedès, a més a més.
Sí, i ha elaborat una proposta filosòfica pròpia que ell l'anomena filosofia de proximitat, en diàleg amb autors contemporanis i amb un llenguatge molt proper a l'experiència. Ell té escriu de manera molt subtil i colpidora i té un estil singular. I una frase seva és: el mal és molt profund, però la bondat encara ho és més.
És optimista.
Sí, dintre de la complexitat del tema. Ell diu que parla sobre els infinitius essencials, com és viure, pensar i estimar. És un dels conceptes que tracta el llibre. I també parla sobre el desig, la creació, l'amistat, la revolució, l'agraïment. I sobretot, com a idea central, diu que la bondat és més profunda encara que el mal. Després, el següent seria un llibre de Marc Hauser, que es titula La mente moral, com la naturaleza ha desarrollado nuestro sentido del bien y del mal. Ell és nord-americà, dels Estats Units, és biòleg evolucionista i les seves investigacions es centren en l'estudi de la ment dels animals humans i no humans. Contràriament al que s'ha cregut durant molts anys, que la psicologia moral creia que la moral es basa en l'experiència i l'educació, ell sosté que els humans hem desenvolupat un instint moral universal que ens interpel·la de manera inconscient a fer judicis sobre el que està bé i el que està malament, amb independència de les diferències de gènere, educació i religió. I, a més, ell combina la seva investigació, que és pionera, amb descobriments de la psicologia cognitiva, la lingüística, la neurociència, la biologia evolutiva, l'economia i l'antropologia. I l'autor examina aquesta obra examina les conseqüències que té la seva teoria en la bioètica, en la religió i en la vida quotidiana.
Més propostes que has anat seleccionant.
De Salvador Giné, El origen de la moral. Salvador Giné, que va néixer i morir a Barcelona, era sociòleg i jurista i destacava pels seus treballs d'investigació sobre la teoria i la història de la sociologia en relació amb la societat industrial. Partint de la idea de que som éssers morals, que jutgem la conducta aliena i la pròpia, que tenim valors, creences i que invoquem el bé i les normes o les transgredim, ell, en aquest assaig, el que explora són els orígens dels valors i de les actituds morals i desvela les causes dels preceptes ètics i dels conflictes que generen. Un altre que també destaco és un llibre de Gabriel Nissim que es diu La bondat insensata, el secreto de los justos. En els moments més obscurs de la història, com l'Holocaust o les dictadures, hi ha hagut persones que han tingut la valentia d'assumir una responsabilitat personal respecte al mal i que els ha portat a dur a terme actes de molta bondat. I aleshores ell es planteja què és el que impulsa aquesta bondat, que aparentment insensata, ell diu. Segons l'autor, el que ho impulsa és la salvaguarda de la pròpia autoestima i dignitat. El llibre explica la història de persones corrents que han dut a terme actes de bondat exemplars. I, a més, ofereix una reflexió sobre el bé i sobre la bondat davant del mal extrem, a través de la contribució de grans pensadors del segle XX que han tractat el tema. O sigui que no només és la seva reflexió, sinó que ell fa referència a grans pensadors. També destaco el llibre de Carles Porta.
Carles Porta és l'autor de Crims, no?
Sí, doncs justament el llibre Crims, tot el que llegireu és real, sobre casos d'assassinats i d'investigacions que s'han fet al voltant d'aquests assassinats. Després voldria destacar un llibre que és molt bonic, és un llibre adreçat al públic infantil, però penso que pot servir per qualsevol persona, que es diu Què és el bé i el mal, d'Òscar Brenifier, i amb il·lustracions de Clement Devaux. A partir d'unes preguntes, va fent unes reflexions, per exemple, diu, la pregunta és, està bé robar? Està bé o està malament? I aleshores fa tot un raonament sobre si està bé o està malament, però aleshores, a partir d'aquí, diu, bé, però, i si resulta que ets una persona que tens gana i tens necessitat, en aquest cas estaria bé o malament robar. I llavors fa tota una reflexió i diu, bé, però, i si resulta que... O sigui, són, a partir d'unes preguntes senzilles va donant unes respostes que primer et fa tota una reflexió i després et fa la reflexió donant arguments sobre el contrari. No? També són reflexions senzilles, però fan pensar i està molt bé.
Hi ha també tractats clàssics de Baudelaire, Les flors del mal, Spinoza, Els efectes del bé i del mal a la televisió, a càrrec de Lorenzo Vilches, i també has fet una petita tria de pel·lícules. Quina sí. Destacaries?
El séptimo sello, que va dirigir Ingmar Bergman, després Interestelar, un altre seria L'àrbol de la vida, i El mal que els homes fan. Totes aquestes pel·lícules, les tres primeres, les tenim a la biblioteca, i El mal que els homes fan és una pel·lícula que es pot trobar a Le Biblio, que és d'una nena que la segresten i ella, mentre està segrestada, va pensant a veure de quina manera pot fer arribar a la part bona, diguem, a la bondat dels seus segrestadors per fer-los canviar d'actitud. També destacaria potser dues novel·les. Una és de Luca d'Andrea, que seria La substància del mal, i de Lorenzo Silva, El mal de Corsira.
Totes aquestes propostes, tant bibliogràfiques com les pel·lícules, les trobareu exposades aquest mes d'abril al primer pis de la Torres i Bages, sota l'escala, i podeu accedir al préstec d'aquestes propostes que ens ha comentat la Bernadette i moltes altres que també ha reunit sobre el bé i el mal. I com dèiem, molt contentes de tornar a l'activitat presencial a la Torres i Bages, ara que el Procicat ja ho permet, i per tant aquest mes d'abril recupereu activitats per tots els públics, oi?
Sí, en tenim ganes nosaltres i els nostres usuaris, que ho trobàvem a faltar.
Segur que us ho preguntaven sí. Dia sí, dia també, oi?
Sí. Començaria explicant que, com fem habitualment a la sala de revistes, fem l'exposició una exposició que n'anomenem Fet per mi. És una exposició de manualitats on persones que fan servir diferents tècniques es posen el seu treball. Aquí, a més, aprofito per convidar a qui tingui ganes d'exposar. Tenim unes vitrines, és un espai no és molt gran, però dona peu a exposar obres, i qui tingui ganes d'exposar, doncs es pot posar en contacte amb nosaltres. En aquest cas, és una exposició feta per Gemma Lara, i en aquesta exposició ella presenta projectes fets de punt de mitja, de ganxet i de costura, i ella té un blog que podeu consultar, que és molt bonic, que es diu tierraremota.blogspot.com, i allà s'hi veu, és un blog que és molt bonic i es veu tota la seva feina que està fent. Una altra exposició és sobre llibres que estan relacionats al tema per què les coses petites ens fan tan feliços. Hem triat aquest tema perquè el mes de març el Banc del Temps ha tornat a reprendre l'activitat que ells feien fa temps, que eren unes tertúlies sobre temes vitals, però a partir des de fa unes quantes vegades, des de fa un temps, són unes tertúlies virtuals que es fa per internet, i ara les han obert a tothom que hi estigui interessat. Qualsevol persona que estigui interessada s'ha de posar en contacte amb el Banc del Temps i els hi faciliten l'enllaç per participar-hi. És una activitat que ells expliquen que està pensada per fomentar la vida activa a través del debat amb temes quotidians, partint de l'experiència vital. I és un dijous al mes i qualsevol persona es pot connectar. En aquest cas, el debat es va fer el 25 de març amb el tema que, com he dit, com és que les coses més petites ens fan tanta il·lusió. I va anar a càrrec aquests debats d'Olga Medina i de Montse Bueno. L'accés és per Gitsimet i és una vegada al mes, un dijous a les 7 de la tarda.
Estem presentant l'activitat de la Torres i Bages durant aquest proper mes d'abril i, és clar, hi ha una data molt destacada per tots els amants dels llibres, que és Sant Jordi, el dia 23.
Sí.
De quina manera ho festejareu, Bernadette?
Nosaltres, a la tarda del dia de Sant Jordi, tindrem una parada. Estarem a la Rambla de Sant Francesc. Encara ens ho hem de confirmar, però m'imagino que, com l'any passat, estarem allà. I aprofitarem l'ocasió per presentar dues propostes noves que tindran el tret de sortida justament el dia de Sant Jordi. La primera és que serà el 30 aniversari d'unes guies de lectura que fem, que recullen tots els llibres que s'adquireixen durant l'any, en aquest cas serà durant el 2020, que s'adquireixen o que ens arriben per donatius, que fan referència, que formen part de la col·lecció local. La col·lecció local és un conjunt de documents que tenim a la biblioteca que estan relacionats amb l'àrea geogràfica de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i té com a objectiu recollir tots els materials que puguin ser útils per l'estudi de la zona. Aquest fons està a disposició dels usuaris. Alguns d'aquests documents es poden agafar en préstec, altres no. Els documents tracten sobre Vilafranca i la comarca, per exemple, des de la història, el marc geogràfic, la cultura, les festes, els costums, les tradicions, l'economia, l'art, i també forma part d'aquesta col·lecció autors que han nascut a la comarca o que hi estan vinculats, les seves obres o llibres que parlin sobre ells. Aquesta col·lecció té dues ubicacions. Al segon pis, un racó, tots aquests llibres es poden agafar en préstec, tenen un gomet groc a dalt, però també hi ha una altra ubicació, que és el magatzem a la planta baixa, que amb l'accés restringit només al personal de la biblioteca. I els documents de la col·lecció local, per saber si es poden agafar en préstec o no, és això, tenen el gomet groc que està a la part de dalt del llibre, el llum. I aquest any editem la trentena guia, i per això ens fa molta il·lusió. Hem fet una edició que ha quedat molt bonica, que l'ha dissenyat el Jordi, i ha quedat molt, molt, molt bonica. Per altra part, també presentem una activitat que es diu La Zoom Zoom i les 12 proves, que és una gincama en la que podran participar-hi infants i la seva família, infants d'entre 6 i 13 anys, una gincama que està formada per 12 proves i que parteix de que el personatge principal és la Zoom Zoom, que és la protagonista de la sala infantil de la biblioteca.
És la mascota, no?
La nostra mascota, sí. Ella ha preparat un seguit de preguntes perquè resulta que a la biblioteca tenim uns nius on cada any venen a visitar-nos unes orenetes. I resulta que aquest any la Zoom Zoom s'ha fet amiga del Polzim, que és una oreneta que acaba d'arribar, i la Zoom Zoom, perquè conegui Vilafranca, li he fet una sèrie de 12 proves perquè a mesura que vagi superant aquestes proves i doncs coneixerà Vilafranca. Doncs els nens faran aquestes proves, podran fer aquestes proves, que es podran fer o bé escrivint-les en un paper o bé a través d'internet podran contestar-la. A més, els que encertin les preguntes, entre els encertants, sortejarem un regal, que és sorpresa.
I aquestes dues propostes, tant la trentena edició de la guia de la col·lecció local de les noves adquisicions com aquesta gincama de la Zoom Zoom, s'estrenen, es donen a conèixer per Sant Jordi.
Sí, i la parada de Sant Jordi, justament.
Doncs anem a mirar quines altres propostes teniu. Entrem ara a la biblioteca, perquè aquestes activitats de Sant Jordi són a la Rambla. Entrem a la biblioteca. Quina és la pròxima activitat d'aquest abril?
Perdona, m'he descuidat de comentar,
sí,
que l'activitat aquesta de la Zoom Zoom i les 12 proves és una activitat que, a més, també formarà part del projecte Passaport Edonauta, que pels infants de tercer i quart, que aleshores els hi comptarà com a per validar dintre del passaport i d'un auto.
Tindran segell?
Sí.
Tot suma, doncs.
Sí. Altres activitats?
Sí, seria... Quin serà el dia oficial, doncs, de la represa de l'activitat?
A la sala infantil serà el dissabte 17 d'abril.
Sí.
Hi haurà a les 11 i a les 12 un taller de primavera que serà per infants a partir de 6 anys. Fem dos torns, perquè així cada torn, el primer torn, hi podran participar 8 nens o nenes, i el segon 8 més, i d'aquesta manera es podran mantenir les distàncies de seguretat. És un taller que ens farà l'Alba Gavarró, que té molta experiència en fer tallers amb infants. Ella ha treballat durant molts anys al Zigzag, i en aquest cas ens farà un taller de flors de feltre, que després es posaran en un pot de vidre, que també el decoraran. Sí que serà un taller molt bonic, segur.
Cal inscripció?
Sí, sí, sí. Ara mateix, a la sala infantil, totes les activitats les farem amb inscripció prèvia. Primer perquè hi ha places limitades, i també de pas perquè hem de tenir control de les persones que han participat a l'activitat. I la segona activitat, l'altra activitat que farem aquest mes d'abril, en aquest cas serà un conte per infants fins a 3 anys. El títol de l'activitat és Entabalet, i és un conte que l'acompanyaran de cançons i sons, que el realitzarà en Joan Reverter, que forma part de la companyia de Titelles, l'Invisible Titelles, que són de Mont-roig del Camp. I el conte està basat en el popular conte Entabalet, que és un conillet que viu aventures al bosc amb els seus amics. També cal, és el dijous 29 d'abril a les 6 de la tarda.
I ja ens podem inscriure ara mateix?
Sí, ara ja es poden fer les inscripcions. Hem pensat que si a partir d'ara les activitats de la sala infantil, si el temps acompanya, les farem al pati. Sí, perquè per estar més, sempre té més seguretat a l'aire lliure, perquè és un pati molt bonic. Si el temps ho permet, les farem al pati. I si no, les farem, com sempre, a la sala infantil.
I heu programat encara un parell d'activitats més, en aquest cas per adults.
Sí, presentem dos llibres. El primer llibre, la presentació serà el dimecres 14 d'abril a les 7 de la tarda. Un llibre de la periodista Àngels Dalmau, que és força coneguda aquí a la comarca, perquè a més és habitual del 3 de 8. Ella presenta el llibre 100 grans dones de la història. Aquest llibre, amb aquest llibre ella ret homenatge i reclama visibilitat a aquelles dones que han sigut claus a la història de la humanitat i que molt sovint, massa sovint, han quedat invisibilitzades i no se les coneix. Aquesta activitat té plaça, les places són limitades, però no hi ha inscripció prèvia, sinó que a mesura que la gent vagi arribant, doncs, quan s'ompli, doncs s'haurà omplert.
I l'endemà mateix, el dijous 15 d'abril, una altra presentació.
Sí, en aquest cas, el llibre es diu Aquell anhel mai satisfet, de Josep Jiménez Noguera. Aquest llibre és, parla de Josep Jiménez Estabanell, poeta i professor vilafranquí.
Del seu pare, vaja.
Sí. En aquest cas també les places són limitades i per ordre d'arribada.
Torna l'activitat a la Torres i Bages i quan a horaris, Bernadet, hi ha alguna modificació?
Seguim com fins ara. Dilluns, dimarts a la tarda de 3 a 8, dimecres i dijous matí i tarda, al matí de 10 a 2 quarts de 2, i divendres i dissabte, només matí, de 10 a 2 quarts de 2. De moment continuem amb aquest horari.
De moment han tornat les activitats, que, com deia la Bernadet, hi havia moltes ganes sí. I mica a mica esperem anar recuperant aquesta normalitat, fer passos endavant i no enrere. Gràcies per acompanyar-nos avui i bona setmana, ens retrobem d'aquí un mes.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.